Seguim endavant, això és Camins. Ja sabeu que aquesta temporada, cada 15 dies, els nostres dimecres, tenim la visita de la veu dels informatius del cap de setmana aquí a Ràdio Estel. Bon dia, us parla Laura Polo Dalfó, és el que escoltem repetidament i avui toca. I ara tenim aquí. Bona vesprada, Laura Polo Dalfó.
Bona vesprada, us parla Laura Polo Dalfó.
Molt bé, molt bé. Home, la teva vessant d'informatius és molt guai, però aquí al Camins també ens agrada moltíssim.
Soc una persona molt polifacètica.
Ets versàtil, ets una persona versàtil, el que es diu versatilitat.
Sí,
jo no me sé fer l'indi. Si em treus d'aquí ja no sé què fer. Bueno, la Laura, que ja l'anem coneixent, amb aquesta sensibilitat seva especial que té pels temes socials, i aquí ens ve molt de gust, aquí al Camins, ens encaixa perfectament en els nostres dimecres, perquè ens ajuda a expandir la nostra mirada i a conèixer aspectes de la realitat que d'altra manera doncs seria impossible. Gràcies a ella ho fem. A veure, Laura, què ens portes avui? Crec que un tema una mica dur, per posar-nos una mica seriosos.
Sí, doncs sí. Avui parlarem d'una realitat que tot sovint està silenciada perquè és un tema tabú, que és la pèrdua d'un fill o filla que encara no ha nascut o que té pocs anys de vida.
No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe.
L'amor ja en si és un tema tabú i la salut mental també ens manca bastant, el que és la sanitat pública, tot i que ara ja se'n comenci a parlar una mica més. A més, la medicina sempre ha estat estudiada des de la perspectiva dels homes i això fa que els problemes que pot patir una dona se'ls presti menys atenció, com és el cas de la pèrdua d'un fill. Evidentment, si un home perd un fill també passarà un procés de dol, però la dona tot sovint se sent responsable d'aquesta pèrdua. És per això que cal un acompanyament a aquestes famílies que han perdut una criatura. Una figura que ho fa són les doules, que són terapeutes especialitzades en la pèrdua gestacional i perinatal.
I precisament avui ens has portat una d'aquestes doules, la Noelia Sánchez, que és terapeuta de dol i creadora de Cor a Cor, un projecte que ofereix suport emocional a aquestes famílies que pateixen aquest drama, aquesta pèrdua. Noelia Sánchez, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per venir aquí fins als estudis de Ràdio Estel i parlar-nos d'aquesta realitat que normalment està prou silenciada, ho deia ara la Laura Polo, però que aquí li volem donar més visibilitat i saber més sobre el tema. Per tant, dol gestacional i dol perinatal, ens pots abans que res explicar la diferència entre un i altre?
Jo sempre parlo de dol gestacional i neonatal. El dol gestacional abarca la gestació, tot l'embaràs, i el neonatal el primer temps de vida d'un nadó. La paraula perinatal, que sona una mica així més rara, a nivell de definició parla de la meitat de l'embaràs cap als primers dies de vida. Per tant, és com ficar tres paraules. La mateixa definició, sempre parlo de dol gestacional i neonatal, no? Que abarca pues, això, aquests nadons que estan en procés de l'embaràs o quan acaben de néixer.
I són, evidentment, són nens que moren.
Sí. Parlem de dol perquè estem parlant de mort, no? De la mort d'aquests bebès que normalment no es té en compte, no? A nivell social sí que tenim consciència de que els tres primers mesos d'embaràs, de vegades, doncs, aquests embarassos no van bé, no? I a nivell social, de fet, hi ha molta gent que s'amaga. És com, bueno, els tres primers mesos no direm res, no? A veure,
és veritat,
i és veritat que el gran nombre de pèrdues està condensada allà en aquests tres primers mesos. Però, més enllà d'aquests tres primers mesos, també hi ha dificultats, a vegades, i aquests nadons no arriben a néixer en vida. No? De fet, s'estima que un de cada quatre embarassos no terminarà amb un bebè viu, no culminarà amb aquest bebè viu en braços, i això és un número molt...
És un percentatge molt alt.
Molt alt, com perquè sigui tan tabú, que a mi, vull dir, és com, vale, accepto aquest percentatge, però el que no em quadra és que sigui un tema tan, tan tabú. I, curiosament, tothom coneix algú que li ha passat, no? Però a nivell social no en parlem.
Precisament, aquesta és la següent pregunta. Per què és un tema tan tabú, aquestes pèrdues?
La meva pròpia reflexió que he fet en aquests anys és perquè és un tema que fa molt de mal. Fa molt de mal. Jo, la meva primera filla, va néixer sense vida, ara farà, el gener farà 12 anys, i clar, jo quan es va morir, no, vaig pensar, ostres, com es pot morir si jo havia passat un bon embaràs, si estava bé, si no hi ha cap malaltia associada, no? I va ser, bueno, diagnosticat com una mort sobtada intrauterina, no? I quan va néixer als 7 mesos, va néixer ja morta. Clar, jo desconeixia que passava això i d'alguna manera el meu entorn també, però arrel de la mort de la Cora, la meva nena, tothom em va dir, ah, doncs mira, una companya de feina també li va passar, ah, la meva veïna, ah, la meva cosina. És com, uau, van començar a sortir més morts com a bolets, i era una cosa com que em va estranyar molt, no? I ara que ja porto uns anys en el tema, això, l'explicació que trobo és que fa molt de mal. I per això, i aquesta societat, quan alguna cosa ens fa mal, la tapem, no?
Mira, és que m'estàs fent recordar i pensar, perquè jo no m'ha passat massa, de tenir un contacte directe amb una persona que pateix aquesta pèrdua, no? Però sí que és cert que he tingut contacte, i de fet amb una persona molt propera a mi. I em va impactar molt perquè segurament és la meva perspectiva masculina, jo sóc pare, I de fet recordo algun episodi ja de més grans en què el nen o un dels meus nens ha tingut un episodi d'enfermedad sobtada, bé, un desmayo, una cosa així, i t'agafa una sensació profunda d'inquietud, de por, etc. Però clar, posant-me en la pell, intentant posar-me en la pell, no?, d'una mort d'un fill, doncs això, que està a punt de néixer o que ha nascut fa poquet, a mi el patiment d'aquesta persona que jo conec se'm feia estrany, perquè dic, bueno, com és possible que li afecti tan profundament? Era gairebé com perdre part de si mateixa.
És que un fill, no?, i si ets pare, pues, suposo que ho saps, no?, és com que és un amor que va més enllà del que coneixem fins que no som pares i mares, no? I
però realment... és proporcional a l'amor. L'amor que se'ns...
Clar, el dolor és proporcional a l'amor. Sí, això sí, ho tinc clar. Sí. Si es mor el meu vell del cinquè, que jo no el conec, doncs pues mira, jo sé, veig una nota allà a l'ascensor.
Bueno, pot impactar.
Sí, puc pensar, ai, mira, pobre el senyor, però si és un senyor que m'ha fet magdalenes de petita, m'ha explicat contes o el que sigui, penso, uau, no?, aquest senyor que s'ha mort, pues, m'impacta, pues, a un fill igual, no? I és veritat que hi ha molta gent que associa que si un bebè petit, doncs no sé, de 10, 12 setmanes, 15, 30, és igual, pensen, ah, bueno, doncs ja tindran una altra, no l'han conegut gaire, ja està.
Aquesta frase és dura, eh? Ja tindré una altra.
És molt dura, però és la més...
Com si fos una botifarra.
Sí, com si se m'hagués trencat el taló del...
Com si s'anés a comprar al supermercat.
Sí, tal qual. Però és una cosa que es diu molt sovint, no? O sou joves, ja en tindreu més, bueno, total, millor ara que més endavant. Uau, clar, i de vegades no som conscients de l'impacte que té a una persona en dol aquestes frases, no? I realment tampoc sabem quina història té aquesta família darrere, perquè potser és un bebè, vale, de 6-7 setmanes, que dius és un bebè petitet, però potser porten 5 anys buscant aquesta criatura, no? Un procés de fertilitat o no, i no s'han quedat embarassats, i uau, hi ha molt d'amor, no només aquestes 6 setmanes, hi ha tot el viatge que han fet previ, no? Mm-hmm. Llavors, ningú és ningú per jutjar ni el dolor ni l'amor que poden tenir cap al seu bebè.
Per suposat. Per què és important el paper de la doula, aquest acompanyament després de la pèrdua d'un fill?
Jo em vaig formar com a doula fa uns anys i després em vaig formar com a terapeuta de dol perquè la figura de la doula se'm quedava com curta, no? I és veritat que les doules es poden especialitzar, no?, en acompanyament al dol. Per mi el més important que necessita una família en dol, una mama, un papa, és que tinguin algú a prop que els acompanyi i que no els jutgi, no? Perquè d'alguna manera és un dol que és molt freqüent però és molt desconegut, i totes les famílies sempre és com si estiguessin, senten que estan patint massa, no? Uh-huh. Com això tu mateix que has dit des de fora,
sí,
no?
Sí, sí.
I realment, si tenen algun acompanyant extern, el que fa és validar aquest dolor, que puguin sentir-se lliures, perquè si una cosa hi ha pitjor que la mort del teu fill, que socialment la família o l'entorn t'invalidi això, perquè encara pateixes el doble, no?, i pateixes en silenci, que això és el que a mi més greu em sap, no?, és com quan la Cora va morir també, era com haig d'amagar sobre el meu dolor perquè està molestant els altres, i jo, almenys poder-ho viure amb tranquil·litat, amb llibertat, i que duela el que tinga que doler, no?
Uh-huh. Sí, i jo abans, bueno, parlava de que evidentment, si és pare i mare, doncs el pare també li farà mal, però al final la dona, que és la que porta el fill, segurament pateix un dolor extra, perquè es pot sentir com responsable o culpable, el que sigui. Aleshores, què has vist al llarg de la teva experiència que senten les dones quan perden aquest nadó?
Culpa sempre n'hi ha, no? Perquè d'alguna manera sempre busquem un culpable, no? I hi ha dols que el bebè mor de manera, pues, sobtada o per una enfermetat, no? I hi ha també embarassos que no acaben amb un bebè viu perquè s'ha decidit interrompre la gestació per un motiu mèdic, per exemple, no? Però sigui com sigui l'amor, sempre busquem un culpable. I d'alguna manera jo sempre dic, no?, els dic a les mames que no passa res, que està bé si durant un temps se senten culpables, perquè és com que forma part del dol, no? I és veritat que normalment la mare o la dona gestant pateix una miqueta diferent, el dolor és una mica diferent, i per mi depèn del vincle que hagi fet el pare. De vegades són embarassos de bebès més petitets, o el papa a vegades no li ha donat ni temps a vincular-se, uh-huh, no? I les dones sí que des del minut 1 que sabem que estem embarassades, ja la nostra vida canvia a nivell de menjar, a nivell d'hàbits, a nivell de moltes coses, no? I per mi, a mi m'agrada molt treballar amb les parelles, explicar-los que no un dol està millor que l'altre, no? I no que les mames perquè plorin més, per exemple, estan patint més, sinó que l'ideal és poder continuar fent el procés de parella, no?, el procés de dol en conjunt, i que els dos puguin respectar-se, no?, com aquesta vivència, aquesta maternitat i paternitat intangible, no?, aquesta part de que també s'ha de maternar i paternar la mort.
És que t'escolto i penso que és... Perdona, penso que és complicat. O sigui, sí. Ho escolto i dic, és que deu ser molt complicat perquè és tal barreja de sentiments. Mm. Jo tinc una frase, a veure si tu estàs d'acord. Jo sempre dic, jo he patit l'experiència de la mort de familiars molt, bueno, propers, el meu pare, no? Quan jo tenia 16 anys. I jo vaig viure d'una manera molt concreta. Jo des de llavors sempre dic una cosa: davant la mort no hi ha regles. Hi ha, cadascú és un món, reacciona com bonament pot, de la manera que pot, i busca les seves maneres de recolzar-se.
I no hi ha una manera bona, tampoc, de reaccionar. Exactament. Que a vegades és com, esperem que la persona esclati a plorar i potser no és el que necessita i es tanca en banda o el que sigui. Llavors,
sí.
És no, lo que deies, no? No culpabilitzar-los de com se sentin o el que pensin i el que diguin.
Sí. No, perdona, t'estava escoltant aquest sentiment de culpa que m'ha sobtat, perquè dic, bueno, però i quina culpa pot tenir si és un amor natural, per exemple, no?
Sí, però quan és un bebè que mor a la gestació, jo com a mama sento que l'havia de protegir. Clar. Sí, com que el porto al meu ventre, és com, què hauré fet? No, la meva primera pregunta, quan
és
em van dir
que... Com si haguessis fallat.
Clar, la meva primera pregunta va ser, què he fet jo, no? La doctora, què he fet perquè la Cora s'hagi mort? És com? Sí. No, i m'ha dit, no has fet res. Però d'alguna manera és com, bueno, esta senyora no sabe nada, si he hecho algo, no? És com aquella sensació de se está equivocando. Clar, i també sé, no, quan acompanyo altres morts de nadons que ja han nascut en vida i han mort més endavant, els pares també es senten culpables, però aquí està més equilibrada la culpa. Clar. Perquè els dos, l'estar el bebé fora de la panxa, els dos eren responsables.
Perquè és el moment en el que el pare estava el vincle. Clar. Quan la mare li diu, hijo mío, esto es tu padre, esto es tu padre. Ens presenta, la mare ens presenta al fill, d'alguna manera, fins al moment no tens el vincle.
O almenys més fluixet, perquè he vist papes que la gestació sí que s'impliquen com molt i realment pateixen, i els he vist patir molt alhora, i cada cop més, almenys jo tinc més parelles, inclús homes sols que venen a fer sessions, que a mi m'encanta, no? I que la dona, pues, per lo que sigui, no vol, i venen ells. Vull dir que de vegades això ja no m'agrada com etiquetar-los de los hombres, no las mujeres, sí, sinó que realment he vist molta varietat i depèn de com un s'hagi implicat o com hagi pogut fer.
Bueno, és el que dèiem, no hi ha normes, cadascú reacciona.
Ah, i això volia dir, que jo sempre dic una frase, no, sí, que és com, en el duelo casi todo vale. I poso això del casi, i per mi el límit està en no fer-me mal a mi ni fer mal als altres. I la resta, si jo no em vull dutxar en 3 dies, què? Si no vull menjar, què? No? És com si vull sortir al carrer o jo que sé, a la muntanya, i crido, què? No? Si vull estar al sofà tancada un mes i no vull que em vegi ningú, què? Vull dir, és com que de vegades patologitzem, ai, no sé si ho dic bé,
sí,
no,
patologitzem.
Això, els dols, no? I de vegades és com que no hi ha una graella de fet això, exacte. No. I jo sento que ajudo molt a les famílies a això, perquè sempre venen amb molts dubtes de, crec que ho estic fent malament, no? I la demanda sempre és com, estic molt malament, jo sempre dic, què és estar per tu molt malament? És que ploro molt, vale, però ho estàs fent superbé, no? Estàs com buidant, no? Perquè un amor d'un fill fa mal, i per lògic el sentiment per treure aquest dolor és el plorar, i hi ha gent que ho fa d'una altra manera, no vol dir que el que no plori no quei, però d'alguna manera aquesta tristor ha de sortir, i la via són les llàgrimes, no?
Dos comentaris, que és que vaig traient coses meves, conforme la conversa. El meu fill Mateo sempre em diu, és que quan em diu, és que quan lloras duermes mejor. Jo crec que aquest és un punt interessant.
És molt sàvil, Mateo,
sí,
m'agrada.
Quan lloras duermes mejor, dic, pues tens raó, fill meu. I d'altra banda, volia fer-te un comentari, i és que tu has dit, el límit està en no fer-te mal tu ni fer mal als altres. Jo sempre he dit, per mi el límit de reacció davant el dolor és quan la teva vida es queda en stand-by completament, d'una manera molt exagerada.
Quan no avances.
Quan no avança, quan hi ha un moment que dius, bueno, és que vale que portes 3 mesos fatal, però és que no veig cap progrés de ningun tipus.
En tu et refereixes a observant-te tu o observant un altre?
A un altre, jo estava pensant en un altre.
Clar, però això és molt subjectiu, perquè potser tu no estàs veient que avança, però l'altre sí, ha fet esforços, perquè cada dia es lleva, cada dia es dutxa, potser no té ganes d'anar a comprar i va, potser té una altra criatura i l'ha d'anar a buscar al col·le i socialitzar. Vull dir que això de que no avança, això com a ésser que no està en dol, observant un altre ésser que sí està en dol, ens és molt fàcil jutjar, superfàcil. Jo m'incloc aquest també, que és com, des de fora tot és diferent, però jo que veig a les famílies des de dins i obren el cor i m'expliquen, veig l'esforç tan gran que han fet, i perquè jo el veia en mi, també potser, doncs, jo que sé, ma mare o una amiga em deia, jo, Noe, venga, espavila, no? I és com, uau, m'estic aixecant cada dia, ¿vale? I no m'aixecaria. Per tant, no sé, que d'alguna manera...
Molt interessant. M'has ajudat, molt interessant. És que, clar, la següent pregunta era com ajudes a les famílies, però és que ho has estat desgranant resposta,
sí,
no, Laura, una mica?
Per mi hi ha una frase molt clau, que sempre que tinc oportunitat, no, com de parlar o fer xerrades, ho explico. Si teniu algú a prop en dol, preguntar-li què necessita, què vol, en què podeu ajudar. no, perquè és l'única manera, perquè jo no puc donar per suposat que si a tu se t'ha mort, no sé, doncs el teu bebè o el teu pare, el que sigui, doncs necessites teràpia, o necessites aquest llibre, o necessites anar a treballar allà perquè se't passi. No, vull dir, pregunta-li a aquella persona què necessites o què necessites de mi. Llavors em dirà, mira, doncs necessito que em vagis a comprar perquè no vull baixar al súper, vale, doncs si puc, vaig a comprar. O potser et diu, mira, necessito que t'encarreguis del meu fill, que vagi a viure amb tu perquè no puc, doncs mira, això no ho puc fer. Vull dir que si preguntem a l'altre, l'altre ens diu què necessita i veurem com a acompanyant si podem fer-ho o no podem fer-ho. D'alguna manera això és més equilibrat, no? Mm-hmm. I de vegades la persona el que et diu, mira, necessito que el meu fill torni, doncs això no t'ho puc donar, no? I em sap greu.
Escolta, és que ens has respost a totes les preguntes pràcticament, sense més, però sí. I a més de la manera més natural possible, que és fantàstic. I ja se't nota que aquesta vocació teva, que per mi és, bueno, realment és impressionant, perquè acompanyes a les persones quan més ho necessiten, la portes al cor. I aprofito per dir-te, cor a cor, aquesta iniciativa vostra. A part d'aquest acompanyament, teniu altres iniciatives que vulguis destacar?
Sempre explico que el meu projecte té dues vessants, no? La vessant d'acompanyament emocional a les famílies, no? I quan dic famílies, el papa, la mama i família extensa, sí, també ben els avis o el que sigui, i a nivell de teràpia individual i de parella, i a nivell de tallers i grups, vale? I d'altra banda, la part de visibilització, no? I aquí entra, pues, com avui, pues, que vinc a la ràdio i parlo d'això, o xerrades, i la formació professionals, que per mi és bàsica. Els professionals que tenen aquestes famílies en aquests naixements sense vida, no? Amb aquestes morts després, quan han sigut després de néixer, perquè desgraciadament no tots els professionals estan formats, que és curiós, perquè un metge es trobarà moltes morts, no? Sí. Les llevadores es trobaran morts, per molt que no els agradi, i no estan formats.
I són els primers els que les famílies veuen després de que això passi.
Clar, llavors a mi, bueno, jo arrel del naixement sense vida de la Cora, que em van tractar, bueno, va ser un tracte denunciable, d'aquí, no?, d'aquest impuls surt el poder formar professionals, i ho faig amb molt de gust, no? I faig formacions molt completes amb molts professionals diferents per abordar com atendre aquests naixements sense vida, aquestes morts i aquests dols.
Per les persones que s'estan escoltant i volen posar-se en contacte amb vosaltres, com ho poden fer?
Doncs directament al meu telèfon o a la meva web, escoracor.es, i allà el trobaran, el meu telèfon i totes les vies de contacte.
Doncs anem acabant aquesta entrevista, però sincerament, perquè hem d'acabar, perquè el temps
perquè,
és el que és.
Sí, això...
Però segurament tindries moltes coses interessants a explicar-nos més. Sí, endavant.
És que és un tema molt tabú, però que dona per moltes hores,
Sí, perquè a més, és el que tu has dit, tothom coneixem algú i tothom que som pares alguna vegada hem pensat en un moment així, no? Mm. I sí que és cert que us especialitzeu en el dol gestacional, perinatal, etcètera, però, clar, qualsevol mort és interessant saber-la tractar.
Que les persones que ens estiguin escoltant, si volen més coses, potser a la web, a les xarxes, i si ho necessiten, que la truqui.
Moltíssimes
si
gràcies.
Em permets una cosa, és molt personal, però t'ho diré. M'encanta que la Cora es digui Cora.
Gràcies.
Perquè que tingui nom, que sí. Li dona la personalitat, encara que va néixer, no? Com ens has explicat, sense vida. Doncs moltes gràcies per venir. M'has emocionat. Mira, estic emocionat ara mateix.
És que coses. És molt sensible.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Escolta,
gràcies.
De veritat, i ànims amb la tasca, sabeu que aquí estem pel que necessiteu. Val? Laura, Polo Dalfó, moltes gràcies per portar-nos aquestes seccions
moltes
tan fantàstiques.
Moltes gràcies a tu.
I ara hem de recollir com si fos un dia normal, però per mi no ho ha estat. Ha estat un dia molt emocionant.
Este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar.